Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us informa Pau Massip. La compra-venda d'habitatges a Catalunya augmenta un 14% durant el mes de març i s'assoleixen dades que no s'havien vist des del 2007, abans de l'esclat de la bombolla immobiliària. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, durant el març es van comprar i vendre 9.138 habitatges a tot el país. És la segona dada més alta d'un mes de març de tota la sèrie històrica. Juan José Aguilera, director de Relacions Institucionals del Col·legi d'APIs de Barcelona, ha explicat al Tot anirà bé de Ràdio Estel que en gran part és pels canvis de casa que ha fet molta gent després de la pandèmia.
Pel tema de que la pandèmia ens ha ensenyat a tots la lliçó de lo important que és tenir una llar confortable i que realment reuneixi requisits, pues, de tenir un petit balcó, una terrassa... Uh-huh. És a dir, la pandèmia ens ha posat a puesto de lo important que és l'habitatge.
Aguilera també ha explicat que durant la pandèmia molta gent també ha pogut estalviar i ara destina aquests diners a comprar habitatges. I l'exconseller de Presidència, Francesc Homs, ha negat al jutjat irregularitats en contractes de l'acció exterior de la Generalitat durant els anys 2011 i 2012. Homs ha justificat aquest divendres al jutjat, on ha defensat que no hi ha res d'il·legal. Homs també ha criticat que la Fiscalia el persegueixi per motius polítics.
Des d'un punt de vista de la legalitat, aquesta és una defensa molt senzilla. Això ja s'ha arxivat una vegada, com tu que es torna a arxivar de nou, des d'un punt de vista legal, és que no té discussió, no en té. Tot són apreciacions de tipus polític.
La Fiscalia acusa l'exconseller Homs i l'exsecretari d'Exteriors, Senen Florença, de fragmentació irregular en la contractació de serveis per part d'una empresa per al desplaçament i allotjament de membres de les comunitats catalanes a l'exterior l'any 2012. També es refereix a l'adjudicació d'un assessorament per atraure indústria a la zona franca i a una subvenció directa a la Fundació CatDem propera a Convergència Democràtica de més de 7.000 euros. I encara en tribunals, l'Audiència de Barcelona absol l'activista independentista Brian Bartés. La Fiscalia li demanava 6 anys de presó i l'acusava d'haver agredit un Mosso d'Esquadra en una manifestació contra el Consell de Ministres que es va celebrar a Barcelona el desembre del 2018. Els jutges consideren provat que l'activista va empentar l'escut d'un agent dels Mossos, però la Fiscalia no l'acusava per això i per això ha acabat absolt. Els magistrats no veuen que Bartés donés cap puntada de peu als antiavalots. Tampoc consideren que parlés amb altres manifestants per cometre un delicte de desordres públics. El grup de suport a Brian Bartés s'ha felicitat per la decisió i ha criticat que la Fiscalia mantingués l'acusació, tot i les proves a favor de l'acusat. Bartés sí que va ser condemnat a un any i mig de presó per haver donat una puntada de peu, en aquest cas a un Mosso d'Esquadra, durant les protestes pel tsunami, del tsunami democràtic al Camp Nou el desembre del 2019. I el Ministeri per la Transició Ecològica ha rebut una segona proposta per fer un parc eòlic marí al Golf de Roses. Es tracta d'un projecte que preveu produir 500 megawatts d'energia a la mateixa potència prevista al Parc Tramuntana. Aquest, en canvi, s'ha batejat amb el nom Parc Gavina. El Ministeri va rebre aquest projecte el 28 de març i de moment n'està fent l'avaluació ambiental. I ara els esports amb Carla Buigas.
El Barça femení ja és a Turí, on demà juga la final de la Champions contra l'Olympique de Lió en un partit previst per les 7 de la tarda. Hi han viatjat totes les jugadores, un total de 24, inclús les lesionades Catacoll, Jana Fernández i Bruna Vilamala. En aquests moments l'equip es troba a l'hotel de concentració de la capital del Piemont i aquesta tarda faran el darrer entrenament abans d'aquest partit decisiu que jugarà demà, i avui l'entrenament el faran a 8:15 del vespre al mateix escenari que serà el Juventus Stadium. Abans, a 7:15, Paredes i Alexia Putellas faran una roda de premsa prèvia al partit per analitzar aquesta final. Ho seguirem amb atenció. I aquesta nit en futbol també comença l'última jornada de primera divisió masculina amb el partit del campió, el Real Madrid, que rep la visita del Betis al Santiago Bernabéu. El d'avui és l'últim partit dels blancs abans de la final de la Champions, que jugaran la setmana que ve davant el Liverpool a París. Per aquesta nit, Carlo Ancelotti no podrà comptar amb el defensa David Alaba per una sobrecàrrega muscular. El central no vol forçar en un partit intranscendent per al Madrid i així poder arribar en condicions de cara a la final europea. També aquesta nit a les 9 es juga el Rayo Vallecano Llevant. I el jugador del Barça d'handbol, Luis Frade, ha rebut l'alta mèdica avui després de 6 mesos de baixa. Frade va patir una greu lesió al genoll que es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret al novembre de l'any passat i va haver de passar pel quiròfan. El pivot portuguès ha entrat a la convocatòria al partit del Barça, que jugarà demà a les 12 al Palau Blaugrana contra el Sinfín en el partit de la Lliga a Sobal.
Gràcies, Carla. Tornem amb més notícies d'aquí una hora. Us deixem amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts. Tenim una de coses per endavant, des d'ara i fins a les 6 en punt de la tarda. En una hora, tot tenint en compte que estem una mica condicionats per aquesta amenaça de la temperatura, no?, que tindrem molta calor al llarg del cap de setmana, hem decidit fer una mena de congrés radiofònic d'idees per passar la calor el millor possible, no? Una d'elles és anar al teatre, clarament. Les temperatures al teatre estan molt bé. A més, tenim una oferta magnífica. Eduardo de Vicente, què tal? Bona tarda, Eduardo.
Molt bona tarda.
S'està molt bé al teatre, no?
I tant, i a més ara tenim una cartellera esplèndida que val la pena repassar de la baix.
No anem a repassar la cartellera de la baix, però sí que anem a centrar-nos en una obra que ens preguntàvem si tu havies vist i escoltat i fins i tot ballat d'alguna manera, no? El Teatre Apolo Company, el musical. L'has vist, no?
Sí. La veritat és que l'he gaudit molt. S'ha de dir, per començar, que és un Sondheim, Stephen Sondheim, l'autor de Sweeney Todd i de grans obres del musical, que tenen una particularitat, i és que totes elles són tremendament complicades, tant pels intèrprets, perquè les cançons són molt complexes, com per l'orquestra. I jo penso que aquest Company pot agradar més o menys. És una història bastant planeta, si vols. L'aniversari d'un home de 40 anys amb el qual arriben a casa seva els seus amics i vas coneixent els problemes de cadascun d'ells. Però hi ha una cosa que no pot negar ningú.
El què?
Els intèrprets estan fantàstics, absolutament tot. Jo és dels pocs musicals, saps una mica em passa amb els musicals, que a vegades pateixo.
Per què?
Perquè si em conec les cançons dic, ai, que ara arriba aquell punt que és complicat,
yeah.
No arribarà, que no arribarà. I aquí és dels pocs musicals en què no he patit en cap moment,
sí?
Perquè no em donaven intenció els actors de que poguessin tremolar una miqueta. I d'altra banda, l'altre punt que jo penso que també és fantàstic és l'orquestra. L'orquestra també és perfecta, 15 músics que semblen una orquestra encara més gran i que converteixen aquest espectacle en un gran musical a l'alçada, i no exagero, dels grans musicals de Broadway o del West End, perquè realment està molt ben fet de dalt a baix. A més, amb una particularitat, i és que el Banderas finalment ha descobert on és el talent i més de la meitat del repartiment és català.
Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, quina crítica que acabes de fer, nen. Escolta'm, Eduardo, la sensació entre tot plegat és que no sempre, que cal aprofitar-ho, no? Perquè no sempre tenim teatre d'aquest nivell a Barcelona.
Exacte, perquè han passat per Barcelona darrerament alguns musicals, que no assenyalaré perquè és de mala educació,
sí,
però que feien una mica de grima, amb música pregravada, amb actors que no arribaven ni de bon tros, amb coreografies... I aquest no, aquest ho té tot. És a dir, al marge pot ser que t'agradi o no, això ho puc entendre, perquè per gustos les persones, no?
Sí.
Però que tothom ha de reconèixer que és un musical cuidat fins a l'últim detall.
Que bé, que bé. Eduardo, ara te'n vas a Turí, no?
Sí, no em deixes fer la migdiada.
Això m'han dit, diu, no, que m'ha dit que l'entrem ràpid, que ha de fer la migdiada.
Exacte.
Bueno, doncs res, no has pogut fer ni una becaïneta ni res, no?
No, ara vaig a veure si puc dormir ni que sigui una horeta, perquè després amb l'autocar d'anada i tornada patirem, eh?
Bueno, a l'autocar és el lloc per dormir. Una abraçada, gràcies, Eduardo.
Una abraçada.
Adéu, bona tarda, adéu.
Esa es la cuestión, no es verdad. Eso es de lo que esto va.
Estava patint, jo estava patint. Dic, mira que com digui, que els actors fluixets. Roger Berruezo, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda,
com,
molt bé.
Com us ha deixat, no?
Sí. Li he pagat bé, no?
Sí.
No, després ja, vale.
Sí, no. Que bé, no? Tenir un musical d'aquesta alçada i poder formar part de sent el protagonista, no?
Sí.
D'aquest musical, Roger.
Sí, la veritat és que és el que ha dit ell. Està tot molt cuidat i és un luxe els companys que tinc, és un luxe la música que ens acompanya... A Màlaga eren 26 músics.
Ja veus, eh?
I aquí en són 16, que ja és un hola, què tal? Clar, jo he estat en moltes produccions i, com bé acaba de dir, hi ha produccions que aquest tema de la música no es cuida tant. Jo crec que no he estat en cap on la música estigués gravada, però sé que n'hi ha. Però 4, 5 músics, sense comptar doncs, quan he estat a Maricel o quan...
Clar.
Coses... Però és un luxe i... S'agraeix que... Bueno, no només que ho vegi ell, sinó sembla ser que és l'opinió en general que i es veu, i és com doncs, vinga, omplenem el teatre, vinga, fa molta calor i el teatre s'està molt bé.
El teatre s'està molt bé. Vinga, jo tinc aquesta sensació que li comentava ara a l'Eduardo, no? Efectivament, tenim molta oferta, podem anar a veure moltes coses, però no sempre tenim la possibilitat de veure, i en aquests moments a Barcelona no n'hi ha una, jo crec que n'hi ha dues obres de teatre, també l'altra, dirigida per l'Antonio Banderas, a Chorus Line, no? De veure gran teatre musical, d'aquells que de veritat fa història, no? D'aquells que la gent s'agafa un avió i se'n va a Londres o se'n va a Broadway per veure'l, i ara el tenim aquí a Barcelona,
clar,
no?
Clar, és que ja no és només el musical, és la producció.
Yeah.
O sigui, és el que dèiem, és aquesta qualitat i aquesta excel·lència, que és el que busquen des del Teatre del Soho, que és el que busca l'Antonio tot el rato, que és des... En el moment que ja entres en el teatre i la qualitat... Sí, és que és... Ja et dic, i és com bé ha dit, si t'agrada, et pot agradar el musical o no, però no pot... Hi ha coses que no es poden negar.
Un carmelet, vaja, que t'ha tocat un carmelet.
Sí, és un carmel i això. I jo crec que s'ha de veure i s'ha d'aprofitar l'oportunitat.
Tu és xulo, això, no? Que de sobte... Bueno, clar, tu ets actor, potser ho veus més de prop, no? Però allò que de sobte truca el Banderas... per ser el prota d'un dels grans musicals, com és aquest Company, no? El musical. Ha de ser xulo, això.
És xulo, però també té... Jo sempre dic que l'Instagram és allò que diem, no? L'Instagram es veu tot molt maco i darrere l'Instagram... Vull dir, és xulo, és molt xulo, però també hi ha al darrere molta responsabilitat, molta pressió... Hi ha moltes coses que bueno, som humans i els actors que estem bojos doncs, sempre ens acabem tirant el pitjor a sobre. Doncs, és aquella lluita, no? Però sí, es disfruta i s'agraeix. I aquests mesos que hem estat a Màlaga els he disfrutat moltíssim.
De fet, m'ha cridat l'atenció això que deia l'Eduardo, jo t'he de confessar, de fet, ho deia jo públicament, i per això hem volgut que estigués l'Eduardo. Jo encara no he pogut anar a veure l'obra, ho faré immediatament, no? Però m'ha cridat molt l'atenció que ell posés l'èmfasi i l'accent en aquesta dificultat que realment té ser l'intèrpret, en aquest cas el protagonista, d'aquest musical, no?
Sí, com bé ha dit, el Sondheim, el compositor, se'l reconeix per aquestes partitures impossibles que acabes odiant. O sigui, l'obertura del Company és una de les obertures més espectaculars de musical, però mentre l'assajàvem, era allò que volies trencar capses, o sigui, volia, o per dir això, no? Però després les acabes adorant. I fa aquestes partitures impossibles, però que a la vegada fa una cosa com molt màgica, que no han fet altres compositors, i és que, com a actor, no necessites, potser... si et deixes portar per la música, ja et porta en aquell estat on l'actor ha d'estar per explicar-te aquell moment que està passant, no?
I, yeah.
I hi ha un moment en l'obra que és el del casament, que és la gent és el dels que més els agrada, més es riuen, és molt divertit. Hi ha un nerviosisme en un dels personatges que està tot el rato amb el ritme de la música, saps? I per molt que vulguis estar tranquil, si has de seguir la partitura, és impossible. O sigui que ja la música ja et posa en aquell estat que el personatge està. I això, com a actor, t'ho facilita i és molt guai.
És veritat que l'obra té uns anys, però també és cert que fent un cop d'ull a l'argument de l'obra, el fil argumental és extrapolable absolutament al moment actual, no?
Sí, al final, parla una mica això de la crisi. L'obra original, el protagonista compleix 35 anys. Aquí l'Antonio, quan ho va fer a Màlaga, va voler-ho pujar 50, ho protagonitzava ell, ara ho ha volgut baixar a 40, no, suposo que és pel meu cabell blanc, però jo crec que jo en tinc 36.
Tens 36.
Bueno, tinc 36, però bueno, no passa res.
No t'has queixat, digue-li alguna
cosa. No, ja, bueno, ja l'he dit, ja. Però... La cosa és que al final, doncs això, és aquesta crisi dels 35-40, aquesta també, el personatge el que es planteja al final és, ell creu que perdrà més que guanyarà compartint la seva vida amb algú, no? Fins que se n'adona veient els seus amics i veient totes les relacions diferents que tenen els seus amics i diu, ostres, jo també vull algú que em tregui espai en el sofà.
És que, d'alguna manera, fent un cop d'ull a tot l'argument, jo tinc la sensació com d'una mena de tractat de la solteria, però també de la parella. És a dir, perquè allà surt de tot. Surt la pròpia experiència del protagonista, les seves pors, les seves afirmacions o reafirmacions de determinades postures i els inconvenients de tenir parella, no?
Clar. Ell... O sigui, se't mostra tot el rato les relacions que tenen els seus amics, que són diferents parelles, i cada parella funciona d'una manera diferent. I a cada parella li veu les seves coses bones i els seus inconvenients, no? I va dient, ostres, jo això, veus, jo ja faig bé, jo això no vull. Ostres, però en canvi té això, no? I és tot el rato que aquesta lluita fins que al final explota i diu, aviam què passa amb mi.
La conclusió és que no hi ha una manera de tenir parella ni una manera d'estar solter, tampoc, no?
No, i al final cadascú, per sort, som diferents i funcionem de maneres diferents i gustos i coses, o sigui que jo crec que és el bonic, també. No?
Tot i que la meva sensació és que aquesta obra et porta una mica allò del final feliç, eh? O no?
No sé.
No l'he vist, eh? No l'he vist.
T'he de dir que al final és com cadascú fa la seva teoria, no? La seva reflexió. Sí, perquè hi ha gent que m'ha dit, ostres, al final li passa això, no? I tu, crec que no, però bueno, per si vols pensar-ho. Vull dir que és el que dèiem abans, és un tema universal i és un tema que al final tothom que vinguis d'alguna manera es sentirà identificat.
És perfecte perquè situar-se en un teatre com l'Apolo, d'altra banda, i en una obra com aquesta, en un moment com aquest, ens diuen que la gent ha sortit de la pandèmia amb moltes ganes de sortir, de trobar-se. Aquest és un lloc meravellós, no?
Home, què et diré? És el millor lloc. És el millor lloc. Fins al 12 de juny, si voleu sortir, heu de sortir al
fins
teatre.
Fins al 12 de juny?
Fins al 12 de juny, sí.
O sigui, tampoc sí. No és que ens puguem dormir.
No, no, massa, queden no? 3 setmanetes. Sí, sí.
I després?
I després una mica de...
Hi ha gira o no hi ha gira?
Està previst, o hi ha plans d'estar cap al setembre, octubre, a Madrid.
Ja.
Però, bueno, jo, després de tot el que hem viscut, m'agrada pensar que estic a l'Apolo de Barcelona, que estic veient els meus pares ara i els meus amics aquí, i estarem fins al 12 de juny.
Sí, perquè anava a dir que Déu-n'hi-do el que t'ha tocat girar a tu, no? És a dir,
clar.
La qual cosa significa que t'ha anat molt bé, realment. Sí, mires el teu currículum, les obres de teatre, les sèries de televisió, tot el que has fet. Significa que ha anat molt bé, però significa que has hagut de moure't molt,
sí,
no?
Sí, sí, i no em puc queixar i farem els viatges que facin falta, no? Però sí, sempre és aquella cosa de Madrid-Barcelona, ara Màlaga també s'ha situat en el mapa i amunt i avall tota l'estona. Sí que és veritat que tinc ganes de tenir una base, un lloc on poder... Saps? Ara estic deixant tots els meus trastos allà a casa dels pares, però tinc ganes d'estar una mica quietet. Però bueno.
Bueno, Madrid, Màlaga i Barcelona és un triangle interessant.
Sí, sí. Sí, sí.
Perquè les tres ciutats estan molt xules.
Estan molt bé, estan molt bé.
Màlaga està molt bé.
Jo aquest Nadal que he estat a Màlaga, ostres...
Està molt xula,
sí,
eh?
Sí, el fred que vaig passar a Madrid els altres Nadals i
aquell carrer
Nadal...
Hilarios, aquell marquion mercat que a mi sí. M'encanta per anar a fer el vermutillo,
sí, sí,
és,
sí, sí.
És meravellós. Sí, Madrid sí. Està esplèndid també, no? Vull
sí,
dir
sí,
que...
sí, no, no, sí.
Podries
no,
quedar... Això. I amb el Manuel Bandera, perquè d'alguna manera és com... Tenim molta cosa en comú, vosaltres dos, ara mateix, no?
Sí, 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 podríem dir que sí. Poc ens coneixem, però estem els dos aquí capitaneando, no?
En fi, a mi em fa molta gràcia, perquè ell i jo no ens coneixíem i en pocs dies ens hem vist com dos o tres vegades. Manuel Bandera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Toni.
Buenas tardes, ¿cómo va la vida, hombre?
Yo creo que te he visto más a ti que a ningún otro periodista.
Estoy de acuerdo, pero es que nos encontramos hasta por la noche tomando cosas, y es que esto no es muy normal, ¿eh? Oye, ¿cómo va la Cruise Line, Manuel?
Muy bien, muy bien. Pero bueno, yo quiero empezar por felicitar a Roger, que no tuve la oportunidad el día del estreno, porque después me tuve que ir rápido y tal, y felicitarlo por ese grandísimo trabajo que está haciendo, ¿eh?
Muchas gracias.
Con él y
compañero.
Compañera.
Muchas gracias. La verdad que el día del estreno fue todo, bueno, un... Yo, evidentemente, pues imagínate cómo estaba. Mi primera función con público y tenía el mejor público que se podía ver, que eran mis padres, así que estaba como un flan. Pero muchas gracias, tengo ganas de verte.
Hiciste genial, hiciste fantástico, hiciste, vamos, a mí me encantó. La verdad es que me gustó muchísimo veros trabajar de esa manera Y me divertió mucho, me divertí muchísimo.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Imagino, Manuel, que cuando vas como público a ver un musical de esta altura, ¿no? Por otro lado, claro, captas mejor que nadie. Ahora lo hablábamos con Eduardo y Vicente también, ¿no? La dificultad del papel que interpreta Roger, ¿no? De esas partituras que son realmente complicadas, ¿no?
Sí, no. Y captas muchas cosas y ves realmente el trabajo que hay detrás. O sea, eso se ve perfectamente.
Claro.
Y, bueno, es un grandísimo musical con una partitura maravillosa que ponerse ahí a cantarla. y están fantásticos y Roger está fenómeno. O sea, a mí me encantó.
Claro. Manuel ha visto a Roger, Roger ha visto a Manuel.
Sí,
le habéis podido ver, ¿eh?
Yo le vi en el estreno de Madrid.
En Madrid. Claro.
Sí.
Bueno,
sí,
en realidad sí. Os hemos querido citar a los dos para que critiquéis mutuamente a Antonio Banderas.
Yo creo que eso va a ser un poco difícil, ¿no?
Primera función. Como Zac, o sea que ahí estamos empatados.
Sí.
Esta es mi primera función también como Zac.
Sí, 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 yo estuve ahí, que estábamos ensayando en Málaga y vinimos toda la compañía a apoyar al estreno de Chorus Line en Madrid.
Sí, que fue una alegría grandísima, la verdad, sí.
Qué bien, ¿cómo está yendo a Chorus Line ahora sí, Manuel? ¿Cómo está yendo?
No, pues mira, después de todas las dificultades que pasamos en Madrid, que fueron una dificultad detrás de otra, y bueno, pudimos acabar esa etapa bastante bien y llegamos a Barcelona y la cosa ha ido para arriba cada semana y estamos muy contentos. O sea, yo ya contando las funciones que me quedan 9 funciones de Chorus Line, contándolas y no queriéndome perder ni un minuto de función ni un minuto de esta experiencia que está siendo tan tan agradable y tan en la que estoy disfrutando tantísimo, la verdad.
Qué chulo, qué chulo. Bueno, lo que tiene el teatro musical, y esa es la sensación que yo me quedé el otro día después de la charla que tuvimos con El Sartadi, precisamente, ¿no? En el día de San Jordi, fue una charla que realmente recuerdo con mucho cariño, es que el teatro musical, ¿no? El actor de teatro musical vive con un cariño ese trabajo realmente especial, ¿no? Que le corre por el ADN prácticamente, ¿no, Manuel?
Sí, 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 la verdad es que yo es una de las cosas que también estoy muy contento, ¿no? De haber vuelto a este mundo de los musicales, de este mundo del teatro musical que exige tantísimo. O sea, no hay ninguna otra faceta del teatro que exija tanto como una función musical, porque tienes que vivir para ello, tienes que estar muy pendiente de todo y hay una dinámica de estar superándose cada función vienen y te dan notas y te dicen, no, hay que hacerlo así y esto, hoy has hecho no sé qué, hoy tal. ¿Sabes? Es una dinámica de esforzarse cada vez más, que yo creo que no tiene ninguna otra disciplina en el teatro y es una maravilla formar parte otra vez de esta familia y en esta ocasión que es, nos hemos juntado las dos funciones, ¿no? Del Soho CaixaBank, ¿no? Del Soho Málaga y estas cosas que tan maravillosas que nos ha regalado Antonio y que espero que nos siga regalando. Y es una maravilla formar parte de esta familia y que se estén haciendo las cosas tan bien, la verdad. O así lo veo yo, por lo menos.
Qué bien. Manuel, ha sido un gusto tenerte aquí, como siempre. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo para ti, Tony, y un abrazo para Roger.
Hasta luego.
Que vaya muy bien.
Hasta luego, compañero. Yeah.
King crack, ¿eh? Manuel Bandera, King crack, ¿eh, Roger? De unidad,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí, ja et dic que he parlat, no ens coneixem molt, però el poc que he parlat amb els companys que estan amb ell, em parlen...
Tio guai.
Sí, o sigui, sí, em parlen que és...
La conclusió és que és un tio guai, sí, una sí. Bona persona, un tio que no li deus el divisme per enlloc, que és una persona molt normal.
Bueno, al final has de conviure, has d'estar cada dia.
Saps allò de muy campechano?
Muy campechano, sí.
Sempre m'agrada aquella cosa del... Avui que és tanta actualitat a Sanxenxo el tema del campechano, doncs molt campechano, no?
Exacte, sí, sí.
Bueno, escolta'm, tens un... Ho dèiem abans, eh? Tens un currículum espectacular, no? De tot, no? La Bella i la Bèstia, Cuéntame cómo pasó...
Hem anat fent cosetes, per sort. Clar... Tinc molts companys que es dediquen al món del teatre musical i no surten d'aquí, no? I clar, ho vaig notar molt quan la pandèmia va ser molt dur.
Clar.
I vaig tenir molts companys que que estaven fent cua fins i tot a llocs d'aquests de banc d'aliments i coses així, perquè no tenien res més, estaven deixant els pisos, estaven marxant.
Sí, sí.
I clar, jo sempre he tingut la sort que he pogut, saps, quan no he estat en un musical he pogut estar en una sèrie, o quan no... I vaig com passant per tots els costats, no? I bueno, i esperem que encara quedin uns quants més.
Bueno, la sensació és que ofertes no deuen faltar.
Bueno, aviam... sí... Jo crec que ens passa a tots. És aquella cosa de, ostres, ara que estic fent això, m'acaba de sortir aquella altra cosa i les tres coses et volen pel mateix dia, no?
Yeah.
I després potser estaré parat tres mesos o el que sigui i estàs tres mesos ben tranquil, no?
Yeah.
I passen aquestes coses que jo crec que ens acaba passant també una mica a tothom. Però sí, fa res, després de Setmana Santa, estic gravant una sèrie per Netflix ara mateix que... El dilluns és el meu dia lliure aquí al teatre, doncs és el dia que estic anant a Madrid a gravar.
Això sempre he flipat, quan feu aquestes coses,
sí, no.
De barrejar papers.
Sí. Quan vaig estar a Maricel el 2015, jo vaig començar aquí a Maricel, però després al Nadal em van agafar per Acàcies, una sèrie que començava.
Sí, home.
El Culebrón, no? El Culebrón de Televisió Espanyola. I estava fent de dilluns a divendres Madrid, la sèrie diària, amb no sé quantes seqüències al dia, i era...
Una bogeria.
Una bogeria. I dissabte feia el doblete al Barco, aquí al Teatre Victòria, el diumenge a la funció, i si dilluns tenia el rodatge molt d'hora, marxava diumenge a la nit, si dilluns podia anar a marxar el mateix matí, doncs tenia aquell diumenge a la nit que per mi era sopar, anar al cine, era com el meu cap de setmana concentrat en una nit, no? Però, ostres, però m'anava bé, eh? M'anava bé aquest clic, aquest canvi, no? O sigui, em deien, com tu ho fas? Va ser un any o un any i alguna cosa, així, amunt i avall tota l'estona. Però m'anava bé perquè de cop desconnectaves i aquests desconnectings van bé.
Fa gràcia perquè t'escolto parlar d'una agenda apretadíssima, com pensaria en un tio estressadíssim que no para de córrer, i en canvi et veig un tio tranquil, no?
Sí, no sé, jo... Sí, jo
és la millor manera de vendre's la cosa, no?
Jo cada vegada crec que sí, que m'he anat com tranquil·litzant. Sí, és com, no passa res. Quan vaig a casa dels meus pares, els meus pares viuen amb la meva germana, amb la Susana, que és la meva germana gran, i sempre ha sigut com una mare, no? I és d'aquelles que pateix, i pateix per tot. Ai, el nen, ai, el no sé què, ai, la mama, ai, no sé què.
Ets el fill petit.
Jo sóc el petit, sí.
Ah, molt bé, t'entenc perfectament el que estàs dient, sí.
La gran, que és la Susana, en té 10 més, en té 46, i la mitjana està visquent a Buenos Aires, té 4 nens i té molta feina allà.
Ja veus.
I clar, quan vaig cap a casa dels meus pares, és com... I veig que es barallen entre ells per tonteries, es foten quits... Tranquils, ha passat res, no ha passat res, això es pot solucionar. Ja, això s'ha trencat, no passa res, jo ho arreglo. I així...
També et passa que ets el nen? És a dir, per molts 35 anys, molta sèrie de televisió,
sí.
Molt èxit, molt tot el que vulguis, el gran prota del Teatre Apolo, tot, però arribes a casa i ets el nen,
sí, sí.
I has de menjar bé, no? I et fan el plat que t'agrada.
Jo em vas... I, sí, sí, jo em vas amb aquests cabells, jo em vas amb aquestes coses i sembles un gitanot. Tot això encara passa, sí. A vegades sí, clar, depèn de les barbes que porto o les pintes que porto, la meva mare ja m'ho recorda.
Quin és el plat que et prepara la mama el dia que arribes a casa?
Aviam, la meva mare ara, pobreta, no pot cuinar. El que cuina a casa és el meu pare.
Oh, doncs el
però
pare.
El plat de sempre, que sempre em deia la meva mare, faig això, eren els canelons.
Els canelons.
Els canelons. A part, jo de petit anava a un restaurant i no feia falta mirar la carta. Si hi havia canelons, el nen demanava canelons.
Que guai.
Així estic, ara he d'anar al gimnàs a cremar tots aquests canelons.
Quan vas ara al gimnàs?
Bueno, hi he anat aquest matí. Ara m'aniré cap al teatre.
Molt bé. Ah, bueno, clar que efectivament...
Sí, sí.
Hi haurà de teatre, 4:28 minuts, portem mitja hora de xerrada, s'està bé. Escolta'm, que han d'anar a veure aquesta obra de teatre, que en tenim pocs dies, fins al 12 de juny, al Teatre Apolo de Barcelona, que segurament pensarem, no?, alguns pensaran en base a tot aquest argument que es posa al damunt de l'escenari sobre si és millor estar sol, si és millor estar en parella, si s'està en parella, quin tipus de parella
Correcte. Un
pot arribar a tenir. Ha estat un plaer, de veritat, Roger,
igualment.
Que estiguis avui amb nosaltres.
Igualment,
ens veurem un dia
gràcies.
Aquest pel teatre, que vagi molt bé, molta sort.
Moltes gràcies, igualment.
Moltíssimes gràcies. 4:29 minuts. Fem una petita pausa. Ara, quan tornem de la pausa, canviarem radicalment el xip. Anem a parlar d'economia. Amb un tema que ens porta avui el professor Gonzalo Bernardos, d'aquells que dius, ostres, cobrarem pensions o no cobrarem pensions? Està garantit aquest sistema? En parlem de seguida. Aquí a Ràdio Estel, aquí al Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans. Un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
El Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Escolta els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Em permetran que expliqui una cosa. S'ha quedat tothom revolucionat. L'Ester, a l'entrada, s'ha quedat amb la boca oberta, que encara no l'ha tancat. És guapo, no, Ester? Sí, està dient, vaja, estic per fer-la entrar. No, perquè no pot, perquè és professional i no deixa mai de la vida la centraleta, però jo la veig des d'aquí, perquè hi ha uns vidres entre la centraleta de la casa i la recepció de la casa i tal. Però tothom, em deia la Glòria Galiano, quan ha pogut articular paraula, que tampoc es pensin, que, oi, és per casar-se. És veritat, ella ho deia, diu, jo no sóc de casar-me, però amb aquest sí, em casaria. És molt maco, no, Gonzalo?
No, és que no l'he vist. Estava jo amb les meves coses.
Tu amb els teus números, les teves economies...
Sí, sí, sí.
El tipus d'interès. No vegis? Avui, Gonzalo, sí que ha pujat el tipus d'interès. Aquest era un tipus d'interès. Això sí que és un tipus d'interès i no els del Banc Central Europeu. Això està bé que li diguin a un, no?
I tant, mira, i tant.
En fi, diu que hi ha un sorteig. Ah, hi ha un sorteig actiu. Espera un moment, que tinc un sorteig actiu.
Molt bé.
Que ho he de mirar, això. És que m'ho acaben de dir pel xat i no sé de què va la cosa. Que hi ha un sorteig actiu. però tinc molta cosa escrita aquí i no ho veig. Sí, al nostre Instagram, val? Per anar a veure... Ah, per anar a veure el Musical Company. Molt bé. Ah, hi ha dues entrades dobles. Però si això és magnífic. Clar, que ho havia d'explicar. A veure, vostès han d'anar a Instagram. @totanirabestel, d'acord? M'imagino que hi haurà una pregunta allà, o alguna cosa. Vostès llegeixen allò que hi ha. I un cop ho llegeixen, fan allò que els hi diuen. Que serà contestar una pregunta, o amb qui volen anar, una coseta, re important. Compartir probablement la publicació, perquè hi hagi més gent que ho sàpiga, i pam, que és més que possible que tingui dues entrades per anar-se'n. És molt xulo, eh? És molt xulo tot plegat. Ara ja parlo també de l'obra de teatre, que és espectacular, com diem, aquest Company, el musical, al Teatre Apolo de Barcelona. En fi, @totanirabestel, d'acord? Les xarxes d'aquest programa. 2:45 de 5. Què, l'economia de guerra? Com va la tele, Gonzalo?
Pues la tele va molt bé, per la veritat, molt millor del que jo pensava, perquè l'audiència ens està donant suport.
Sí, que bé, no?
Sí, sí.
Que bé. Bé, és que l'economia és una cosa que té a tothom en aquests moments allò mirant cap aquí, no?
Sí, però moltes vegades els programes són bastant tècnics i la gent s'avorreix. Nosaltres crec que hem aconseguit que no sigui tècnic. Uh-huh. Que el que diem, que permeti obtenir més rendibilitat per les inversions, que permeti estalviar calés i que d'alguna manera la gent sàpiga el que compra i si aquesta compra la fa perquè és molt, molt baix el preu o perquè la qualitat és molt bona.
Aquesta nit avui TV, a quina hora és el programa?
És a 3:15.
A 3:15, no sabia si era 9:30, a 3:15. Això, 3:15.
Tots els divendres, per ara, a 3:15.
Què vol dir per ara?
Bueno, ja saps com són els programes de la tele. No, si l'audiència no funciona...
Però aquest funciona, home, aquest funciona. Ja, sí, sí. Avui hem començat el programa, ara anem, el tema en si, però avui hem començat el programa fixant-nos com a bona notícia, perquè en principi el que havíem vist simplement era el titular que s'ha disparat la venda d'habitatges a Catalunya als nivells de l'any 2007-2008. El segon titular que hem vist, que potser ja no ens ha semblat tan bona notícia, que això es deu, en molts casos, també, al gran interès pels estrangers que tenen les vivendes a casa nostra, no? En qualsevol cas, sí que és veritat que s'estan arribant uns límits de compra-venta espectaculars, sembla, no, Gonzalo?
Sí, mira, la xifra de l'any 2021 ja eren francament bones, perquè Barcelona estava venent pràcticament el mateix del que es venia en el 2007. També cal dir que en l'anterior boom immobiliari, que va acabar amb bombolla, doncs a Barcelona ja les vendes baixaven en el 2006 i van baixar també bastant en el 2007. Yeah. Per tant, ja aquell que volia veure'l ja tenia una tendència que les coses no rullaven del tot bé. I el que sempre té Barcelona és una demanda, no només estrangers, té una demanda de persones que són fora de Barcelona i els agrada comprar un habitatge a la ciutat. Uh-huh. També et diré que aquesta demanda és molt inferior a la de Madrid.
Yeah.
A Madrid hi ha un component de la resta d'Espanya que compren a Madrid impressionant. En canvi, si analitzem i el comparem a Barcelona, a nosaltres ens compren molt més europeus.
Uh-huh.
I en relació a estrangers, molt menys llatinoamericans. Indiscutiblement, yeah, l'idioma,
clar,
és una barrera que fa que els colombians, mexicans, xilens, veneçolans, rics, molt rics, se'n baixin i se'n van quasi tots al mateix districte.
Ah, sí?
Barri, districte de Salamanca.
El barri de Salamanca de Madrid.
Sí, sí. Per exemple, estan junts. Però el Chamberí és molt de compres d'espanyols.
Ahà.
El Salt de Salamanca es compra d'estrangers i principalment llatinoamericans. Cada vegada més és la petita Llatinoamèrica, però rica, eh?
Sí, sí.
Molt rica.
Ja, ja. Escolta'm, jo el que m'he fixat, però insisteixo que és un comentari, ho deia abans i ho repeteixo ara, sense cap base científica, més enllà, que tu saps que a mi m'agrada mirar pisos, a mi sempre m'agrada pisos, els lloguers han disparat, no?
Però normal, és el normal que es disparin.
Però disparat? Vull dir,
perquè
pel meu barri estava mirant jo l'altre dia, estem parlant de Sagrada Família, tampoc no estem parlant de un pis de 3 habitacions, 1.500, 1.700, no, 1.800, t'ho juro.
No, però això, d'alguna manera, serà un pis molt especial, que tindrà un magnífic balcó, però un estàndard, a Sagrada Família, un estàndard, són 1.000 euros.
1.000 euros?
Sí, sí, sí. Bueno. T'ho dic perquè aquí hi ha una gran diferència, Toni, entre els pisos publicats el que són els portals i la realitat.
Ah, i la realitat és més baixa que no pas els pisos públics. Això pot ser.
La diferència és importantíssima. Ah, doncs. Mira, si tu agafes un estàndard, i te dic estàndard perquè tothom el tingui molt clar, no estic parlant de 90 metres quadrats, estic parlant de 60, 65, 1.000 euros, 1.100. Mira, jo, per alguna de les empreses que assessoro, he intentat jugar per 1.100 en el barri de Sagrada Família. No ha pogut. L'ha tingut que baixar a 1.050.
Ah, sí?
I tampoc ha tingut molts clients. T'estic parlant de 60 metres,
Jo tinc, un parell d'exemples propers que... Però probablement per la ubicació exacta, vaja, no pot ser un altre tema, no?
És veritat. No és el mateix que tu agafis i vulguis jugar, per exemple, a l'Avinguda Gaudí,
clar,
que jogues a València o a Aragó, clar, per exemple, en Sardenya.
Evident.
Perquè vas de València... Quan només arribes a València, el preu dels pisos baixa. I del lloguer baixa.
Per la quantitat de cotxe, segurament, no?
Te'n vas a Aragó i te'n vas a Consell de Cent, continua baixant. Hi ha una zona que en Sagrada Família és clau i que els pisos tenen preus força elevats, i després es va moderant progressivament.
Bé, doncs, tot això que estàvem dient no estava previst. O sigui, tot això ens ho hem tret directament de la Maria, però sempre passa també amb el Gonzalo Bernardos,
Però és interessant, perquè jo crec que molta gent no es dona compte, però que estem visquem un boom immobiliari espectacular i que en aquest programa el van dir fa temps, però continuen dient ara el que vulgui comprar, que es doni pressa, perquè això, sobretot per les compres de persones que no viuen a Barcelona, s'encarrega notablement. La gent li costa molt d'entendre, però, Toni, nosaltres no visquem en una ciutat de províncies, malgrat que l'alcaldessa Ada Colau ho intenta moltíssim.
Ell sempre que pot, pam.
El meu article d'aquesta setmana, al Crònica Global, va d'això. El futur de Barcelona, una ciutat de províncies o una ciutat dormitori.
No és gens polític, el Gonzalo. Quan fa això, és molt objectiu.
I en aquest cas, el que nosaltres tenim és que hi ha moltíssima gent que vol viure aquí, que vol treballar aquí, i això, si el fem bé, no anirà ni disminuint, perquè amb el teletreball és que vindrà molt més. Mira, hi ha determinades ciutats d'Espanya que són, com a mínim, petites Florides o Miamis en Europa. Una és Barcelona, una altra és Palma, possiblement València i segur que Màlaga.
Sí, l'altre dia una amiga que viu a Escòcia, però que és de Barcelona, em deia... Diu, és que clar, diu, jo que ara visc a Escòcia i que sí, que m'encanta, perquè imagina't, és viure d'una manera completament diferent. Diu, però aquesta cosa de que vinc a Barcelona, diu, i surto de treballar i me'n vaig a la platja, que agafo el metro i vaig amb el metro a la platja, és que això passa a pocs llocs en el món. Clar, no ens adonem, però és que som gent molt afortunada.
Jo entenc els veïns de Barcelona, de la Barceloneta, però també ells han d'entendre el que succeeix.
Clar, que viuen a la platja.
Sí, els veïns de la Barceloneta és que tenen moltíssima gent, és un barri que pràcticament no tenen la intimitat pròpia d'un barri, però és que la Barceloneta és el non plus ultra. És dificilíssim trobar-se un lloc semblant en una ciutat gran.
Sí, estic totalment d'acord.
En la ciutat gran d'Europa o d'Estats Units.
Sí.
A partir d'aquí, és desitjadíssim per tot i tothom. Clar, ells tenen un tresor. Aquest tresor fa que la propietat que tingui un elevadíssim valor. No, ni en la comparació...
Sí, compres un pis a la Barceloneta ha de ser tremendo, no?
Sí. Pensa que te'n vas, encara que estigui destrossat, com a mínim, màxim 1.000 euros metre quadrat.
Uf, ja veus.
Clar, a partir d'aquí té l'aspecte bona, que respecte a 30 o 40 anys endarrere, el barri no s'assembla en res, és moltíssim millor, i l'aspecte dolent és que quan tu...
Tens molta gent.
Fas un urbanisme molt bo, quan realment poses serveis, a la gent li agrada viure allà, i per tant...
Això és el que ha passat amb la Superilla.
T'incrementa la demanda i t'incrementen els preus.
Això és el que ha passat amb les Superilles, no?
Clar, exactament.
Ah, pensar que anaves a criticar-ho.
No,
ho he dit en plan allò, ara criticarà, aprofitarà per fer la seva falca. Avui hi havia un article divertidíssim, no recordo on, que deia, a Colau la culpen fins i tot de quan plou.
No, però, per exemple, quan tu fas aquestes illes, tens un avantatge, i l'avantatge que tens en aquestes illes és que no hi ha soroll, i és
peatonir-se,
i l'habitatge, per aquestes raons, el que vol en tranquil·litat, li pot pujar. Ara, liquides al comerç, liquides moltíssim
liquides la, comerç, la vida del barri. Al contrari, perquè la gent va a passejar i és quan passeges que tens temps per comprar.
No, perquè si aquest comerç viu, si aquest comerç viu de gent que és, és fora del barri, adeu a tota la gent fora del barri, perquè la, la capacitat per arribar a aquestes illes és molt reduïda. Tu tens el problema de que la, els comerços de Barcelona no viuen en, la, en moltes zones de la de, del que gasten els barcelonins. Viuen del que gasten la resta de catalans, especialment de l'àrea metropolitana, i els estrangers que venen de turisme.
Ara anem, a, anem, ara anem al tema, eh? Ara anem al, al tema en si, perquè encara tenim un quart d'hora i, per tant, tenim temps de parlar. Deixa'm que et pregunti, com a curiositat real que tinc de conèixer la teva opinió, sobre un tema que avui ha situat l'alcaldessa, efectivament, al, al damunt la taula, que m'ha semblat molt interessant, no? Perquè fa pocs dies parlava amb un amic que deia que s'equivocava l'alcaldessa, deia aquest amic, en el que feia polítiques molt restrictives per als barcelonins, que eren els que la votaven, i que probablement s'havien d'impulsar altre tipus de polítiques que no fossin tan, tan així pels barcelonins. Es referia al tema del peatge urbà. I avui, efectivament, aquest tema s'ha posat al damunt la taula. De fet, l'alcaldessa ha posat dos temes que em semblen interessantíssims, els dos. Un, perquè me'l conec bé per una altra ciutat, que és Venècia, no? Que és la limitació d'arribada de creuers. No, no diu la prohibició, sinó limitació en el nombre de creuers que arriben a la ciutat. Això d'una banda. I d'una altra banda, aquesta qüestió del de, peatge urbà. A tu què et sembla tot això?
Sí, jo t'explico. Mira, limitació del nombre de creuers que arribin. Estàs fastidiant moltíssim a molts comerciants a Barcelona, però una barbaritat. I estàs destrossant la qualitat del comerç a Barcelona amb això. Per què? El principal turista que tenim a Barcelona és nord-americà. Val, un turista nord-americà té les següents característiques. És un turista que es gasta força diners. Llavors, aquest turista té l'avantatge de que ve a Barcelona perquè Barcelona és o al final o a l'inici d'un creuer. Arriba amb un vol intercontinental al Prat, per tant, això és perfecte. Es permet a tots els catalans tenir millors interconnexions amb altres continents, i limitar els creuers ens genera un veritable problema. Quin argument hi ha per defensar la situació de Colau? No, diu, mira, és que aquesta gent només ve de passada. Compte que aquí podíem establir dos tipus. En primer lloc, prioritzar aquells que són arribada i final. En segon lloc, veure els que venen de passada quin és el tipus de clientela. Perquè, escolta, si aquest tipus de clientela són nord-americans, canadens, o són persones de Japó que gasten moltíssims diners, doncs és que, si volem un turisme de qualitat, estem anant absolutament en contra. I després jo crec que Colau no ha après la lliçó, eh? Li costa, eh? És una molt dolenta estudiant. Què és Barcelona sense turisme? Lo hem vist durant dos
anys. Però ningú no està dient de prohibir el turisme, eh?
Toni, ves al Passeig de Gràcia. Hi ha bastants locals buits, més que mai, eh? Ves a Rambla Catalunya, tres quarts del mateix. I ves al Gòtic i veuràs que encara allò, en matèria de locals comercials, és un desert.
Bé, en qualsevol cas, són dos discursos que es posen al damunt la taula. Ara donc, perquè em diguis el tema del peatge. Però són dos discursos que es posen al damunt de la taula que jo dic sincerament que em semblen molt interessants els dos, que és evident que un, en funció de la seva ideologia, d'allò que defensa, de la seva professió, fins i tot, doncs, posa més el focus en una cosa o en l'altra, però que en qualsevol cas em sembla molt interessant escoltar els arguments. Jo tinc ganes d'escoltar tant pel que fa al tema dels creuers com pel que fa al tema dels peatges urbans, aquells que estan a favor i els que estan en contra també. Perquè, com diem sempre, a les conclusions arribem després d'escoltar uns i a uns altres. No ens creiem a ningú simplement perquè ho hagi dit una persona, sinó que ens agrada arribar a les nostres pròpies conclusions, i això és fruit d'escoltar tothom. I el tema dels peatges, què deies?
Els peatges. Mira, jo ja saps que vaig formar part d'una candidatura a l'alcaldia municipal fa 3 anys.
Que la tancaves,
no? Jaume Colboni, que la vaig tancar jo. Val, i li vaig donar diverses idees, i una idea era fer un peatge a l'entrada de la ciutat i el transport públic gratuït. A mi em semblava que era revolucionària. I em semblava que era,
sí que, és, sí.
Que era revolucionària, primer, perquè afavoria molt el transport públic gratuït als més humils. Segon, perquè realment permetia un diferent disseny de la ciutat. Un disseny que incorporaria la mobilitat de noves formes. El Segway, el patinet, la bicicleta, que encara que és antiga ha tingut una revifada important, i que això significa canviar com vius a la ciutat. Però jo crec que això hi ha que començar primer per fer el transport públic gratuït, Fem grans aparcaments a l'entrada de la ciutat i permetem que la gent pugui venir a la ciutat en transport públic, però arribar a les portes de la ciutat. I, finalment, aquell que vulgui venir en cotxe, com a mínim, que pagant el peatge, no es trobi caravanes i pugui accedir en tranquil·litat.
Yeah.
D'aquesta manera, tens totes les opcions obertes. Yeah. I el que sí que és clar, i cada vegada més, és que si nosaltres volem descontaminar les ciutats, hem d'anar a mesures diferents a les actuals. No vol dir no al cotxe. Vol dir una, que aquell que realment vulgui utilitzar el cotxe, que és un privilegi entre la ciutat amb el teu propi vehicle, doncs que li costi més del que el costa ara.
Ja. Veurem què passarà amb tot això. Ara sí que ens queden 10 minuts per la 5. El tema del dia avui amb el Gonzalo són les pensions. Perquè estem sempre amb el mateix, no? Si cobrarem, si no cobrarem, si arribarem... tant hi sentim a parlar, no? De que ara el govern ha agafat això de la guardiola de les pensions. No? Com està aquest tema, Gonzalo?
No, la guardiola de les pensions no existeix, Toni. Yeah. Mariano Rajoy se la va polir. Per tant, el que tenim ara és una amenaça molt important a mig termini. La generació del baby boom. Uh-huh. Són els nascuts entre el 57 i el 77 i són més de 650.000 persones.
Nosaltres, vaja, no?
Anual, nosaltres.
Sí, sí.
Clar, a partir d'aquí, aquest és el repte a mig termini. Uh-huh. I han agafat un ministre, que és una desgràcia de ministre, perquè es creu que està davant d'un institut d'investigació i qualsevol tema el complica brutalment. I no se'n dona compte que les pensions, principalment, és un tema polític. Perquè tu no li pots dir als pensionistes, a 9 milions de pensionistes, que allò que li vas prometre durant dècades, dècades i dècades, no el compliràs. I, per tant, els baixaràs el poder adquisitiu. I, per tant, si pensaven viure raonablement, doncs viuran pobrament. Això és el que li diu el Banc d'Espanya. Diu, miri, escolti, mala sort, la inflació ha pujat molt i vostè ha de pringar. I, a partir d'aquí, si li han dit fins ara... però fins ara significa l'any passat, en el Pacte de Toledo, amb el suport de tots els partits excepte Vox, de que vostè tenia garantida el poder adquisitiu de la seva pensió, ara, miri, no. Perquè el dèficit públic és més important que la seva pensió. Clar, perquè són 13.000 milions que significaria revaloritzar-li les pensions conforme a la inflació del desembre del 2021 versus novembre fins al novembre del 2022.
I això ens ha de portar? Perquè, clar, la gent que ara diu bé, però jo d'aquí uns anys m'he de jubilar.
Doncs que el senyor Fernández de Gos i el Banc d'Espanya és X, Y i Z. Perquè aquest senyor no es fica mai en les pensions supermilionàries dels executius. Recentment, d'un banc català s'ha jubilat un executiu i els compromisos en pensions s'aproximen a 9 milions d'euros.
Sí, sí, és espectacular.
Tu has sentit el senyor Hernández de Cos queixar-se d'això? Has sentit queixar-se dels supersous dels executius que no estan valorats ni per increment de beneficis ni per grans increments en les cotitzacions de les seves accions, sinó que les accions se van, durant molt temps han baixat? Dona igual. Ells dominen el comitè de retribucions i es posen els diners que volen. Ja està bé, Toni, ja està bé de que institucions oficials que ens representen a tots només representin a 4 milionaris i, en canvi, es fiquin en tots els nostres pensionistes que s'han guanyat molt bé aquest manteniment del poder adquisitiu. Em diràs a partir d'aquí, i escolta, i si això no es pot pagar, què hem de fer?
No va dir, jo, hem d'apostar per plans de pensió privats?
No. Hi ha una cosa que és molt lògica i que crec que el que no li agradi, doncs té un problema. Però és que solucions miraculoses no n'hi ha.
Retardar l'edat de jubilació.
Evidentment. Clar. Visquen molt més anys, tenim bastant millor la salut que els nostres pares a la mateixa edat.
Però això, deixa'm, tinc un amic que diu sempre, aquesta límit d'edat es va posar quan la gent es moria amb...
Els 3-4 anys després de jubilar-se. Es va ficar al 1919.
Ara la gent viu 20 i 25 i 30 anys...
En promig estarem sobre els 83.
Doncs això.
I si comptem l'edat, no el néixer, sinó el 65...
El 19 es va posar, això?
Sí, de 1919. Si comptem l'edat als 65 anys, estaríem al 21 anys més, 86.
Déu-n'hi-do.
Clar, a partir d'aquí, pensa que a partir de que tu cobres més de 13 anys, ja guanyes diners.
Yeah.
Perquè el que et paguen supera el que a tu t'ha costat.
Yeah.
Val? I és un negoci impressionant pels pensionistes al cobrar les pensions. Doncs aquest negoci, entre cometes, l'han de gaudir perquè, mira, han tingut sort, perquè les coses han anat així, els que fins ara s'han jubilat. Però els pròxims que s'han de jubilar, aquest superxollo no el poden tenir. Poden tenir una bona pensió, però el que han de fer és una cosa molt senzilla. Dir, miri, com jo viuré més, m'hauré de jubilar més tard. I la gent que et diu, és que jo estic molt cansat.
Yeah.
És que jo tinc 55 anys i ja voldria jubilar-me. Doncs miri, això és una carta als Reis Mags que no pot ser. I algú diu, però fixi's, el dels bancs es prejubilen amb els 55 anys.
No, no només els dels bancs, eh? És a dir, compte, Gonzalo m'està venint quan jo treballava a Ràdio Nacional. Quan jo treballava a Ràdio Nacional vam fer una prejubilació que va afectar a tot Ràdio Televisió Espanyola més de 2.500 persones, a gent que tenia més de 52 anys.
Sí, Toni, però això...
És veritat,
això,
eh?
Això del terme prejubilació realment no existeix. És un acomiadament molt generós.
Que passa a pagar fins al dia de la jubilació, sí, a l'Estat, en aquest cas.
Sí,
o sigui,
però és
una manera...
Acomiadament, que en lloc de pagar-t'ho de cop, t'ho van pagant paulatinament i fins i tot, si en alguns casos, també et paguen, home, la Seguretat Social.
Doncs si des dels 52 anys fins als 65 t'estan pagant el 90% del sou...
Sí. Ara ja no
doncs
tant.
Doncs, sí. Bueno, en aquell cas era això, eh? Sí, Déu-n'hi-do, sí. Quina indemnització.
Sí, sí, l'indemnització era força bona i aquesta era l'avantatge que tenia Radio Televisió Espanyola per ser un en públic, o que té Telefònica per ser una empresa que és molt gran, guanya molts diners i té com a priori, i li surt més rendible agafar i fer fora amb molt bon sou un elevat nombre de persones que pagar-los i tenir-los dins.
Uh-huh.
I tot això fa que la importància en la carrera professional de treballar en una petita empresa o en una gran empresa.
Yeah.
Indiscutiblement. En una gran empresa ets un número, però ets un número que normalment està molt ben pagat.
Yeah.
En una petita empresa, escolta, et coneixen
molt bé
la vida de tota la teva família, però aquí no et jubilaràs ni un dia abans d'hora.
Yeah. Estic pensant que, clar, tu i jo, aleshores, haurem de treballar més anys, no? Podríem fer un programa, com més o menys tu i jo, anem por ahí, no?
Una mica més gran sóc jo.
Això és evident.
Sí, sí, sí. Sí, però...
No, estic pensant que podríem fer un programa, quan tinguem ja 65-70, podríem fer un programa de tele que es digués Economia de Iaietes.
O, i tant.
O alguna
cosa escolta,
així.
I segur que tindria un gran èxit. Perquè,
o i tant.
Perquè qui veu la tele és la gent que té més de 40 anys, però sobretot la gent que té més de 60. El meu sogres... He passat tot el dia veient la tele.
Ai, què diuen els sogres ara, que ets un presentador famós?
Lo de famós...
Lo famós ja fa temps que ets famós.
Lo de famós, en dubte.
Home, no.
Diguem, soc un presentador, com en diu un gran amic meu de la televisió, còmic. Faig molta gràcia, en diu.
Bueno, està bé, no?
I li dic, què t'ha semblat aquest primer programa? Dic, hosti, com programa d'humor, excel·lent.
El programa d'humor, et va dir?
Sí, sí,
que
sí,
bo,
sí.
Que bo, que bo, que bo.
Per tant, no li falta la raó, per la senzilla raó que jo no em sé. És un programa bastant complicat de portar,
mm-hmm.
No és només entre vídeos, sinó és molt més complicat,
clar,
perquè hi ha moltes seccions, i llavors jo encara no en sé tot l'encaix d'això, de que quan passem d'un tema a un altre, quan he d'entrar, quan... Bueno, tinc algun problemilla d'això. Però, en canvi, les dic, en canvi, en contraposició, de tots els temes que es parlen, me'ls conec perfectament, clar,
perfectament,
i sé per on van les coses.
Home, perquè bona part de la guerra de l'economia, diguem que la lluita el Gonzalo Bernardos a diari a les seves aules, a les seves classes, als seus,
sí, sí,
consells d'administració, als que assessora, vull dir que ja fa una temporadeta que s'hi dedica al tema.
I tant.
Et veuré aquesta nit, 9:45 de 10, a 8 TV, a aquesta economia de guerra. Recorda que el cap de setmana farà molta calor. Tens tu la teva manera d'estalviar-te tots aquests graus? Perquè parlen de 40 graus, eh?
Toni, no m'afecta gaire, eh?
No, t'és igual,
no,
a tu.
No, a mi el que m'afecta moltíssim, moltíssim, moltíssim és el fred. Ho passo fatal.
Ah, sí?
Jo he anat a intentar esquiar unes pistes d'esquí i
sí,
no sortir del cotxe del vent
pel
i el fred
que feia,
que
no? Diu, no es pot esquiar aquí dins.
Mare meva, quin fred. En canvi, jo tinc l'avantatge que subo poc i per tant, el calor em molesta menys que la majoria.
Gonzalo Bernardo, és un plaer sempre. Cuida't molt, eh? Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Senyores i senyors, estem a uns segons de les 5 en punt de la tarda. Acabem l'hora igual que l'hem començat, recordant que si vostès es connecten a l'Instagram del programa, @totanirabestel, poden formar part d'aquest sorteig, que val la pena, perquè l'obra és xulíssima, de Company, el musical, dirigit per Antonio Banderas i protagonitzat pel Roger Berruezo, que ha estat avui amb nosaltres. Ara fem una petita pausa i no s'ho perdin, perquè li hem donat al Jordi Miralles que avui estigui físicament amb nosaltres, el nostre home del temps, i així saber una mica com hem d'actuar en els propers dies amb tanta calor com ha de fer a Catalunya. Fem una pausa i tornem ara mateix.